Molt bon dia i benvinguts al Penedès en xarxa d'aquest dimecres 11 d'octubre de 2023. Un dimecres que per a molts és com un divendres. Molts esteu a les portes d'aquest pont de 4 dies i si no, com és el nostre cas, perquè divendres hi serem, doncs a les portes d'un festiu. Del pont i d'aquest festiu en parlarem avui, al llarg d'aquestes 3 hores de ràdio, de magazín, en clau Alt i Baix Penedès, que fem plegats des de Ràdio Sant Sadurní, Domenys Ràdio, Canal 20 i Ràdio Vilafranca, des d'on us saludem Toni Olivella i Sílvia Delgado. Aquest dimecres començarem a caminar després del sumari, tot parlant de cava, el de vinyes i vins, amb el sommelier Xavi Viles, d'aquí uns minutets. A 11:15, primera de les 3 cites amb l'actualitat de casa del Penedès, el flaix informatiu. Tot seguit, com cada 15 dies, us descobrim, us presentem a fons entitats de casa, de les moltíssimes que hi ha. Avui, l'Ateneu Agrícola de Sant Sadurní, tot conversant amb el seu president, Ferran Andreu. Obrirem la segona hora a les 10:06, després del butlletí de notícies, amb l'entrevista que avui dediquem a presentar la desena edició de l'Enramada de l'Arbós, amb Alfons Ribas, regidor de Promoció Econòmica i Turisme, que ens explicarà totes les novetats d'aquest any. A 11:15, segona cita amb l'actualitat, el flaix informatiu, a càrrec dels companys dels serveis informatius que ens expliquen què està passant aquest matí de dimecres als nostres municipis. I a continuació, tertúlia amb la nostra gent gran. Els preguntarem pel pont, per la festivitat de la Hispanitat, del Pilar, si la celebren ara de formes diferents, que no s'havia fet fa uns quants anys, si aprofiten per marxar, si van de portes obertes a les caves o a la Fira de Santa Teresa, què faran aquests dies, com ho viuen. Avui seran dia en la seva la Pepita Miralles, la Conxita Vidal, l'Eulàlia Urgell i el Josep Castellví. Amb Vinzeum, a les 11:06, parlarem d'intel·ligència artificial, perquè el Festival Vilapensa ofereix un bonus track la setmana vinent per presentar el llibre 100 coses que cal saber sobre intel·ligència artificial. Avui en farem un pròleg, un tastet amb l'autor del llibre, Ramon López de Mántaras, amb Jordi Sàbat, director del Vilapensa, i amb Jordi Ribas, de Vinzeum. A 11:15, última cita amb l'actualitat, darrer flaix informatiu per recollir tot el que està passant. I acabarem, després del flaix informatiu, amb la gent del detall, amb un parell de propostes de recomanacions. Començarem amb la Festa Major de Sant Miquel d'Olèrdola, que comença justament demà. Ens explicarà tota l'activitat que hi trobarem una de les integrants de la Junta de la Societat La Lleialtat, la Núria Carrasco. I seguirem parlant de dol perinatal, gestacional i neonatal, perquè se celebra el Dia Mundial aquest diumenge i a Sant Sadurní ho commemoren al cementiri. En parlarem amb la regidora d'Igualtat, Laia Albiol, i amb Laura Esteller. Així transcorrerà aquest dimecres a partir d'ara i fins les 11:50. Som-hi! We'll be right back. Amb Xavi Viles, cada 15 dies, els dimecres, parlem de vinyes i de vins. Bon dia, Xavi, com estàs?
Bon dia, què tal?
Suposo que cansat, però al mateix temps content, perquè has viscut intensament el Cavatàs a Sant Sadurní, i avui recollirem aquesta estela, oi?
Sí, el cap de setmana va ser intens. Jo particularment el dissabte vaig també tenir presència. La resta em consta que hi havia molta gent, molta intensitat, també calor. Per tant, sí, un Cavatàs crec que molt, molt intens.
Avui ens proposes abordar el vincle entre criança, la criança del cava, i gastronomia.
Sí, més que fer una valoració del Cavatàs o coses genèriques, doncs, aprofito per parlar del que jo justament vaig presentar el dissabte a les 12:30 del matí, que vam fer un tast, jo diria que espectacular, vull dir, jo mateix ho dic, perquè no pas per jo, sinó perquè teníem bons productes, teníem bons plats, i l'enllaç que hi havia entre ells, que era d'un punt de vista una mica més tècnic, doncs va ser molt xulo. I estàvem a la fassina, estava ple, 60 persones, va ser molt, molt maco tot plegat.
Doncs explica'ns aquest camp que has investigat, que has treballat una mica, aquest vincle entre els caves de criança, les seves criances, i la gastronomia, aquest maridatge.
Al final no deixa de ser maridatge, això.
Sí, Vull dir,
ara aquí hem posat aquesta frase tan, tan espectacular, però no deixa de ser un maridatge. El que passa que jo a vegades he parlat aquí, segurament, de maridatges d'intensitats, coses que funcionin bé amb intensitats, coses que funcionin bé amb netejar la boca. Al cava ho hem parlat moltes vegades, que neteja molt bé la boca, que acompanya els aromes en boca, que depèn de les intensitats, per tant, de les llargues criances, doncs, també funcionarà bé amb una cosa o amb una altra. Que passa que aquesta vegada m'ha entrat una mica més profundament i més tècnicament a les molècules del cava i dels aliments.
Física i química.
Física i química, uau. Total. Per acabar definint un tast que, evidentment, segons la criança del tast del cava que posàvem, que molecularment, per tant, perceptors aromàtics, per tant, aromàticament serà diferent, a enllaçar-ho amb algun tipus de producte que aromàticament també hi quadri. No tant de greixos, acideses, netejar bé la boca, intensitat, sinó molecularment que quadrin els aromes d'un cava de X criança amb un plat que vam presentar. I llavors, uau, això és un estudi una miqueta més profund, perquè amb el David de Coquit, que és una empresa que dissenyen... són consultors alimenticis, però dissenyen també plats, i vam estar dient, jo deia, David, tinc aquest cava que hauria d'olorar això, això i això i això. I llavors intentàvem quadrar un plat que els ingredients, que a vegades són exactament els mateixos, dels aromes que li deia jo, o ingredients que puguin trobar-s'hi notes molt similars. I llavors era buscar, fer un disseny d'un plat que tingués molt a veure aromàticament amb el cava que jo provava, que jo tastava o que jo presentava, no?
I això en boca i emocionalment, quines sensacions destapa?
Doncs...
Perquè hi ha molta enginyeria darrere, però...
Si el maridatge normalment buscàvem equilibrar coses en boca i contrarrestar coses en boca, en aquest cas, i és que és una sintonia perfecta, perquè si jo ara et digués que mengessis un tall de poma i després també un tall de poma, doncs a la boca continuaria sent poma i no hi hauria cap desequilibri, hi hauria un equilibri de poma en aquest cas. Doncs és el mateix, un equilibri aromàtic en boca. Per tant, acaba traduint-se en una explosió de sabors molt plaent, no? En boca una sensació de plaer, d'equilibri total, evidentment. Sempre també tenint en compte de la capacitat de neteja del cava, això sempre no se'ns pot oblidar, Per no... A veure si voldré fer molt bé tot l'altre i després no em quadrarà la textura en boca, que també és important. Però sí que la principal era aromàticament parlant. I, per tant, si dues coses aromàtiques en boca són iguals, inclús accentues, no?, aquest aroma, difícil de que falli. La idea és que un aroma no tapi mai l'altre aroma perquè sigui més desquadrant o més potent. I aquesta era la idea que vam presentar.
Darrere hi ha molta complexitat, no sé si els participants n'eren conscients. d'aquesta física i química
no
que ja et deia
sé tant, això,
a l'inici, no?
Jo crec que van disfrutar molt, així vaig recollir
va
les impressions.
Bé, no?
I darrere hi ha molta feina que jo probablement, jo, al final el que he fet és agafar-la i transportar-la al tast, però darrere hi ha una feina molt important que és d'un senyor que es diu François Chartier, que és químic i enòleg, que ha fet un estudi molecular dels perceptors aromàtics del cava. I gràcies a això nosaltres podem saber, no de cada cava, evidentment, sinó d'un perfil de cava. Perquè al final cada cava seria impossible d'analitzar-los tots, però sí que molecularment com és un cava més aviat jove, de 9 mesos, 12 mesos, com és un cava de 18-20 mesos, que seria un reserva, com és un cava de 30 mesos, gran reserva, o com és un cava, per exemple, de 90 mesos. Estem parlant de genèric. Evidentment, després, segons cada cava, ens podrà canviar, segons les varietats i segons... Però d'una manera genèrica sí que podem extreure unes molècules aromàtiques que, si vols, em puc dir algunes així a nivell més tècnic...
Va, que em fa gràcia.
Coses molt, molt identificables d'un cava més aviat jove, sempre he parlat, que és la fruita molt clara, de fruita blanca, que recorda la poma. Això ho he dit mil vegades d'un cava.
Sí.
Doncs aquesta nota... concretament és l'acetato de anilo, que és el manzano, la flor de manzano, i concretament el metilopropanato de metilo és la poma. És un aroma característic de la poma, que és un aroma característic que trobem en els caves joves.
Coincideixen. Vale?
Llavors coincideixen. Sempre parlem que els caves joves també són un punt més florals o més herbacis. Àcid linoleic és una nota herbàcia, per exemple, o el metilpetolilo, perdoneu aquí les meves, que ho estic llegint, és l'acàcia, per tant també és una flor blanca. Coincident. Si pugem una miqueta més, per exemple, ens podem trobar a un cava reserva, que ja sabeu que és una miqueta més complex, comencen a aparèixer les primeres notes d'autòlisi i una miqueta més madur. Llavors hi podrem trobar notes com la poma, un pèl més pujada, però comencen a aparèixer notes com el préssec, algunes notes de mel, algunes notes del barcoc o préssec, i, per exemple, el decalactona és un aroma coincident amb el préssec i l'albarcoc, el propanato de anilo també és un aroma coincident amb l'albarcoc, que, clar, ara aquí dieu, l'albarcoc té dos aromes? Sí, l'albarcoc pot tenir molts aromes. És a dir, dintre de... si ara analitzéssim l'albarcoc, trobaríem moltes notes aromàtiques. I, en canvi, nosaltres pensem directament en aroma d'albarcoc o aroma de plàtan. El plàtan només té un aroma?
No.
No, en té molts.
Però ho simplifiquem.
Exacte. Vale? Llavors,
és
notes...
És complexa.
Notes que ja comencen a ser una miqueta més torrades o més de mels. Pues tenen noms com àcid decanoic, que és una nota torrada, el guayacol, que és una nota fumada, i el de macerona, que és una nota de mel. Per tant, aquí, com que ja comencem a trobar aquestes primeres, doncs hi havia coincidències aromàtiques. Que pugem més de cava, i ens anem a grans reserves. Caves d'entre 30, per exemple, i 60 mesos. Que, a part que la fruita comença encara a vegada més a ser més madura, inclús ja podríem dir coses més al forn, apareixen notes com nous, carmels, tofes, trufa, bueno, tots aquests torrats, aquesta brioixeria, no? I aquí tenim una nota, per exemple, molt difícil de dir, que és duetil 3,5-diametilpirazina, que
wow.
És una nota terrosa...
Ho has aconseguit, eh?
Que és una nota terrosa, per exemple.
Sí.
Torrada terrosa.
Uh-huh.
El tiazol... és una nota de palometes, de...
Crispetes.
I és una nota coincident de les crispetes amb un cava de guarda. L'acetitatiazol és avellana torrada, per exemple. Una nota probablement coincident. El cafè, el tiol. A vegades hem sentit... Veus aquest, el tiol? Jo crec que potser algú l'ha pogut sentir. El furano és les notes de nous i carmels. Podrien començar a aparèixer aquí, no? El decalactona, que era el préssec i l'albercoc, que continuen presents en aquest, el guayacol, que us he dit abans, el fumat, i concretament la de cafè, que comença a aparèixer també en grans reserves, es diu benzilmercaptona. És una nota aromàtica química que comença a trobar-se en aquests caves. I si encara pugeix una miqueta més...
Més anys
de criança.
Més criança.
Doncs podríem trobar aquest aroma tan clàssic que a vegades he fet servir jo per definir alguns grans reserves, o molt grans reserves, que són la manzana al horno, a la poma al forn, no? I n'hi ha tres, aquests són molt llargs, de dir, tres notes aromàtiques, que són el benzemetalonitiol, que és poma fornejada, furametanaitiol, que és poma al forn, i mercaptopropinato de etilo, que és poma al forn, també. O sigui, són notes aromàtiques que apareixen en la poma al forn, que apareixen justament en caves de molta llarga criança.
Tres diferents.
Són tres diferents.
Parlant de complexitat, oi?
Correcte. Exacte, tres notes diferents que volen dir una miqueta el
mateix. Que nosaltres ens remeten al mateix, sí. Aquesta poma al forn.
Sí, exacte. Aquestes notes de cafè que havia dit abans, bueno, la resta repetim. Però, per exemple, la figa, no? Que a vegades comencen les notes aquestes una mica més pensificades i de figa. Es diuen, tenen notes de propionato d'etil. Formiato d'etil seria una nota de ron, que també pot aparèixer en aquests casos. I bé, una miqueta ara per fer alguns exemples, d'algunes notes químiques, moleculars. Això realment és el que us esteu bevent, o el que la gent s'està bevent en un cava, segons la seva criança. Clar, llavors, si aquestes notes aromàtiques són coincidents, si nosaltres hi posem un ingredient que ens pugui recordar amb aquestes notes, estem fent un maig aromàtic, no?
I jo aquest... Que no sempre els maridatges busquen això.
Que no sempre això, perquè a vegades és tan simple com diem,
no?
Tinc un formatget cremós i poso bona acidesa i ja està, estic maridant. O tinc alguna cosa molt cruixent, amb molta fibra, com una carn, i poso vi negre pel tenir. I, bueno, estàs maridant, però dintre d'una textura en boca només. En canvi, aquí buscàvem textura, acideses, greixos, però a més que coincidís tot això. O que intentés coincidir. I la proposta va ser molt xula.
Aviam, com es va traduir?
Va ser molt xula, no sé fins a quan tinc de temps per explicar-la, perquè...
Tens 5 minuts llargs.
Amb 5 minutets. Vam fer una proposta que, a més, tenia un storytelling, que era un passeig una mica per la tardor, que ara ens l'hauríem d'imaginar una mica. Aquesta tarda de tardor, fulles cruixents, tocar una escorça d'arbre, olor de terra mullada, sentir la humitat aquesta dels boscos. I amb això vam construir uns plats que tinguessin un sentit i jo anava pujant de cava, de menys a més criança. El primer cava que vam provar són 5. Vam provar el Panot Gaudí, reserva de Caves Ill. Aquí començava amb 22 mesos de criança, que era el més jovenet. I el plat que li posava era, en aquest cas, un tronc de nap, que el nap era una escorça que estava també posada allà. Al final era un tàrtar, un platet que era un tàrtar, amb salmó. Hi havia un tronc de nap, però llavors hi havia àcids, poma verda i api. I justament ja acabo de dir tres àcids, que són aquestes aromes més de cítrics que tenen els caves joves, la poma verda, ja l'hem dit claríssim al principi, i l'api, que seria la nota més herbàcia. Clar, jo no he dit api abans en els caves joves, però sí que he dit notes herbàcies.
Sí.
Doncs aquí hi hauria l'api. I segurament l'api, si l'analitzéssim molecularment, probablement tingués una nota de les que trobava en el cava.
Aquell àcid linoleic m'he portat, herbaci i àcid linoleic.
Exacte, i a part hi tenia el tàrtar de salmó, que és greixoset, per tant hi equilibrava bé amb l'acidesa del cava. Bé, vull dir, podríem trobar bona maridatge o bona harmonia amb textura i la típica fàcil, el que és més fàcil de maridar, però després tres perfils aromàtics coincidents. I amb això ho vam aconseguir totalment amb aquest cava. Pues, jo vaig dir jove, però ja portem 22 mesos de criança.
Sí, t'ho anava a comentar, t'ho anava a fer notar.
Bueno, vam començar,
de 9
vam
a 22.
Vam començar forts. No, era un cava... A vegades els caves, encara que tinguin certa reserva, continuen conservant tota aquesta frescor dels caves més joves. I aquí era claríssim, aquí era molt clar. Com que també portava una mica de Chardonnay, aquest, per complicar-ho més, aquest cava, i era un punt brut, el tronc de nap, que té aquesta sensació en boca una miqueta més dolça, i quadrava amb el Chardonnay, que dona un puntet més de fruita, més tropical, que no hauria de ser-hi en els caves tan joves. Però en aquest cas, hi ho vam quadrar amb el nap. Vull dir que l'exercici era de maridatge total, buscant el
màxim. Casava a la perfecció.
Sí. Vam continuar amb una bodega de Sant Sadurní, que és a Rimars, un Brut Nature, i aquí pujava de reserva a 31 mesos. Per tant, alguna coseta més havia de trobar. Probablement aquest sigui el que menys coincidències aromàtiques vam buscar. Era un aglà, una mousse de pernil ibèric que estava en forma d'aglà. Són aquests tipus de construcció de plats que semblen una cosa construïda i de dins ja és una altra. Era un aglà totalment, tu t'agafaves l'aglà, te'l posaves a la boca i es desfeia perquè era una mousse d'ibèric. I a sota hi havia com una terra terrosa, fent referència amb tot això d'aquestes textures que parlava de la tardor, de pa, una, com si fos un terra de pa, que simulava pues, això, el terra, i a sobre un aglà que havia caigut, no? I de dins era pernil ibèric.
Que poètic.
Sí. El pernil ibèric no és coincident aromàticament amb el cava reserva, però el pa torradet sí, val? I en aquest cas seria l'única coincidència, perquè la resta ja era una part una miqueta més de desengreixar aquesta mousse i al final que anés bé. Sí que és veritat que la mousse de pernil ibèric també té un toc oliós i són notes també aquestes oleiques que coincideixen també amb els reserves. Vull dir que aquí també quadràvem. Potser no era la de més coincidència aromàtica, però també l'hi trobàvem. Tercer cava, el Gran Reserva 2017 d'Agustí Torelló Mata. Aquí un Gran Reserva ja de 66 mesos de criança van pujar. Per tant, tots aquests torrats, brioixos, cacaus, etc, començaven a treure el cap. Doncs van fer una fulla, totalment una fulla de cacau amarg, que estava totalment cruixent, és a dir, tu la podries trencar. Era cacau amarg, una nota que us havia dit de cafès, cacaus, amargs, tot el que és amargós, cafès, etc, s'hi troben. I té verd, que seria aquesta nota també una mica més pujada, i aigua de coco. El coco, igual que abans he dit les crispetes, són notes coincidents, el coco també és una nota coincidents en el Gran Reserva. Per tant, aquí teníem una altra vegada un maig. Una mica més de volum en boca d'aquest cava, per tant, el toc cruixent també de la fulla de cacau. Era com si fos una galeta, imagina'm una galeta d'una fulla, i era tot cacau amarg, amb té verd i coco. O sigui que coincidència aromàtica, però a més també de textura. El top, el cava més top que vam provar, el Claró de Can Prats 2015 de vins del CEP. És un paratge qualificat de 92 mesos de criança. Aquí anem moltíssim enllà. M'acabeu xarel·lo per allà, també parlo. L'anterior d'Agustí Torelló Mata també. I per tant, aquí apareixen els més làctics, la fruita més confitada, els torrats claríssims. I en aquest cas també vam intentar fer una cosa xula, que era una molsa d'herbes del bosc més pujada de to, que era un fondo de plat, i que coincidia amb aquestes notes tan de sotabosc, tan herbàcies i tan pujades. I després, com que era difícil construir un plat, vam apostar per un formatge pecorino trufat. I la trufa és coincident amb aquestes notes aromàtiques dels supergrans reserves. Haguéssim tingut moltes opcions aquí, perquè des de cafès, torrats, a fruits secs, a fruita confitada, però vam apostar just pel punt de la trufa, que marcava clarament el plat. I també era, evidentment, coincident. I per últim vam acabar amb unes postres. L'Ave Origen Rosat de Giró Ribot, un cava de 85 trepat i pinot noir, brut, senzillet, amb 17 mesos de criança, tornava cap enrere, a coses més de fruiteta més blanca, fruiteta vermella, i aquí vam fer un rus de mel, de romaní, per tant, aquestes primeres notes d'autòlisi, de mel, el romaní, que seria el punt herbaci o més anisat, i per últim, uns fruits vermells, evidentment coincidents amb notes de fruits vermells del cava rosat. Tot clavat.
Espectacular.
Espectacular, sí, sí. Això es poden fer virgueries, amb això.
Sí, sí.
Es poden fer virgueries. I nosaltres tenim un estudi que et diu quins són els ingredients més adients per cada tipologia de cava i tu a partir d'aquí pots construir un plat.
Uau.
Sí.
Xavi Viles, gràcies per aquest tas sonor.
Exacte.
Ens ha faltat el veure i la teca.
Ens ha faltat menjar-lo, sí, provar-lo. Sí.
Gràcies, bona setmana.
Adéu, adéu.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, repassem l'actualitat penedesenca a les notícies del Penedès en xarxa. Us parla Goretti Martínez. Diputació de Barcelona i la Federació d'ADF fan un bon balanç de la campanya de prevenció d'incendis d'aquest estiu. La campanya d'aquest 2023 es preveia complicada, sobretot per les altes temperatures, que hi ha hagut en aquests mesos d'estiu, però també per l'estat dels boscos. Per aquest motiu, enguany, des de la Diputació de Barcelona, a l'hora de tornar a activar el Pla de Prevenció i Vigilància d'Incendis Forestals, es va apostar per incidir en la informació preventiva a la ciutadania. Òscar Sánchez, cap de secció de Prevenció d'Incendis Forestals de la Diputació de Barcelona, apuntava que en xifres globals s'han comptabilitzat 132 incendis a la demarcació de Barcelona, menys dels que es van registrar l'any passat, i sobretot menys també dels que es preveien a principi d'estiu. Al Penedès han estat 16. La 27a edició del Cabatàs tanca 3 dies de mostra amb un gran èxit d'assistència. Les primeres dades d'una enquesta realitzada a partir d'una mostra de 406 persones per The Watsons confirmen la consolidació i satisfacció dels visitants amb l'espai amb una valoració de 8,6 sobre 10. Així mateix, en relació amb la darrera edició del Cabatast, un 60% dels expositors que hi van participar destaquen la millora de les sensacions aquest any respecte al negoci a l'espera de les dades finals. Una altra de les dades destacables és l'augment de les vendes de la botiga en un 40% respecte a l'edició del 2022. De les dades recollides fins al moment, destaca el creixement del públic novell, que suposa un terç dels visitants, l'augment del públic jove d'entre 26 i 34 anys i, finalment, del total de la mostra recollida, un 67% dels enquestats és públic fidelitzat, que ha repetit l'experiència any rere any. Pel que fa a la procedència dels assistents, remarcar que un 54% prové de la província de Barcelona, dels quals un 39% ve de Barcelona ciutat i de l'àrea metropolitana. L'alcaldessa i la primera tinenta d'alcaldia de l'Ajuntament de la Bisbal del Penedès assisteixen a la 26a Assemblea de l'ACM. El passat 20 de setembre es va celebrar la 26a Assemblea de l'Associació Catalana de Municipis de Lloret de Mar i l'alcaldessa de la Bisbal, Agnès Ferrer, i la primera tinent d'alcaldia, Judit Vidal, hi van assistir. L'alcaldessa de la Garriga, Meritxell Budó, va ser escollida com a presidenta de l'entitat amb un 95,48% dels vots, substituint en el càrrec l'alcalde de Deltebre, Lluís Soler. L'assemblea també va aprovar la composició de la nova executiva de l'ACM, que comptarà amb l'alcaldessa de la Bisbal del Penedès per segon mandat consecutiu. I us expliquem finalment que mossèn Joan Sales farà una crida al sentit d'unitat del poble durant el pregó de la Festa Major de Sant Miquel d'Olèrdola. Un dels continguts centrals del pregó de la Festa Major de Sant Miquel, que oferirà aquest divendres mossèn Joan Sales, serà fer una crida al sentit d'unitat comunitària del poble. El mateix mossèn Joan Sales també assenyalava que la temàtica del pregó no serà religiosa o espiritual. Sales ha detectat entre el veïnat de Sant Miquel preocupació sobre el relleu en l'organització d'activitats al poble i apuntava que a Sant Miquel potser li faria falta un lloc on reunir-se que permetés fomentar aquest sentit d'unitat. De 56 anys, mossèn Joan Sales és originari d'Andorra i des de fa uns anys és el responsable de les parròquies de Sant Pere Molanta i de Sant Miquel d'Olèrdola. Abans d'Olèrdola va prestar serveis religiosos al Prat de Llobregat i actualment és membre del Tribunal Eclesiàstic. El pregó de mossèn Joan Sales s'ha programat aquest divendres a les 9 del vespre al local Rossend Montaner de Sant Miquel d'Olèrdola.
Penedès en xarxa.
Ara passen 6 minuts de 9:45.
Penedès en xarxa. L'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
Com cada 15 dies, arrenquem la nostra secció d'entitats, que ens serveix per descobrir algunes de les moltíssimes entitats que tenim en els nostres municipis. Avui anem fins a la capital del Cava per conèixer-ne una amb gairebé 150 anys d'història. Eli Jiménez, des de Ràdio Sant Sadurní, bon dia.
Molt bon dia, doncs. Com bé dius, el nostre espai d'entitats d'avui ens du a conèixer l'Ateneu Agrícola de Sant Sadurní, una entitat fundada l'any 1877, Creu de Sant Jordi també l'any 2008, i anem a descobrir ja aquesta entitat de la mà del seu president, Ferran Andreu. Molt bon dia, com estem?
Hola, molt bon dia, moltes gràcies, com estem?
Gairebé 150 anys d'història de l'Ateneu Agrícola, i suposo que tots aquests anys, aquests 146 anys d'història de l'entitat, han donat per a molt i per a molts canvis, també.
Doncs sí, evidentment, gairebé, com bé dius, aquests gairebé 150 anys, 146 per ser exactes, doncs sí, la societat ha canviat molt, i és evident que l'entitat, doncs, amb aquesta evolució de la societat, i al llarg de la història, doncs sí, ha canviat molt, moltíssim.
Una entitat que, no només en els seus orígens, sinó al llarg de la seva història, no?, ha fet una mica d'aquest paper vertebrador que li va valer la Creu de Sant Jordi l'any 2008. Una mica el fet d'ajuntar diverses generacions i el fet també d'agrupar no només vida cultural, sinó vida cultural, esportiva, social...
Sí, efectivament. Entendre la història recent de Sant Sadurní sense el paper fonamental de l'Ateneu no és molt difícil. L'Ateneu, com moltes altres associacions d'aquest tipus, a nivell, doncs, territorial de Catalunya, doncs, hi ha molts exemples. Doncs els Ateneus, en aquest cas l'Ateneu Agrícola de Sant Sadurní, doncs va ser aglutinador d'aquesta feina d'associacionisme, d'impuls cultural, de punt de trobada, punt d'opinió, de fer arribar la cultura a la gent, al poble en general, diguéssim, els que deixin anar a les elites al costat de Barcelona, i per tant, doncs, aquest caràcter associatiu, popular, absolutament vertebrador, pel que bé dius, a nivell de cultura, i també, en aquest cas, en un cas d'èxit, com és el de l'hoquei patins a Sant Sadurní.
Mm-hmm. Després parlarem més d'hoquei patins, Ferran, però, per exemple, una de les coses que l'Ateneu, en aquesta vessant cultural, tenia en els seus inicis i ha tornat a recuperar fa uns anys, són els Jocs Florals.
Sí, ens omple d'orgull. Era un dels objectius principals, davant de les dificultats que tenim, que segurament també en parlarem ara, de la infraestructura, del teatre, doncs poder recuperar els Jocs Florals. Se n'havien fet 5 edicions abans d'aquesta represa, ara amb aquesta nova línia recent, i per tant, a nivell de promoció, doncs, de la poesia, a nivell de promoció de l'Ateneu, i en ell de recuperar alguna cosa tan nostrada com són els Jocs Florals, no? I la veritat és que amb molt d'èxit de participació, també ho han fet arribar a escoles i a nens, i per tant també intentar donar un punt d'empenta amb les generacions més joves, de que surtin una miqueta de la pantalla i es posin a escriure, i quan ho han fet, la veritat és que ho fan molt i molt bé. La recuperació dels Jocs Florals és una de les facetes. Doncs, en la seva època d'esplendor, era la posada a gala del Teatre de l'Ateneu, amb un jurat ben reconegut i tot plegat. Doncs, puc recuperar-ho ara amb les dificultats que tenim encara, doncs, de no poder disposar de la sala del Teatre de l'Ateneu. I ho fem en col·laboració també amb la Biblioteca de Sant Sadurní, com no pot ser d'altra manera.
Mm-hmm. Ferran, ara parlaves d'aquests problemes estructurals, problemes d'espai, segurament. És una de les demandes històriques de Sant Sadurní, la manca d'un teatre, i vosaltres sou un dels principals patidors de tota aquesta temàtica, de tota aquesta causa.
Sí, ja jo vaig estar participant en l'anterior junt amb el Jaume Esteve, al capdavant, i amb l'entranyable, el Xavier Serventós, vam recuperar una miqueta l'activitat cultural de l'Ateneu. Vam fer-hi, doncs, cinema, vam fer concerts, vam fer exposicions, vam portar el cor de cambra de l'Orfeó Català, etc. Però les dificultats d'infraestructura, que no estructurals, la infraestructura és de sortir d'emergències, pel tema d'aforaments, etc., però no estructurals, perquè hi ha un informe de patologies que surt bastant, surt molt bé, diguéssim, a nivell estructural del Teatre d'Ateneu, doncs no hi han pogut anar fent més cosetes. I, per tant, és un dels handicaps actuals, una de les limitacions de poder donar una oferta cultural que no han pogut fer durant aquests anys, però també val a dir que sí, que últimament vam estar treballant en un pla director amb l'Ajuntament de Sant Sadurní. Es va publicar just abans de la campanya electoral. Mm-hmm. I hi ha un pla director que sí, que recull una miqueta les necessitats que pot tenir aquesta infraestructura. Aquest pla director també abarca el pavelló de l'Ateneu, que no deixa de ser, és un pavelló dels socis, és un patrimoni com tota la finca, diguéssim, dels socis de l'Ateneu. I, per tant, doncs, hi ha un pla director per actuar sobre aquest sector, on recull, doncs, això, necessitats esportives, però sobretot les necessitats culturals, i a veure si se li pot donar empenta. Mm-hmm.
Ferran, en els últims anys les obres que sí que han anat tirant endavant van ser primer una primera fase al pavelló de l'Ateneu amb tot el que és el sostre, i ara una fase que teniu fora, amb la part exterior.
Sí, amb la part del sostre vam haver de treballar de valent en plena pandèmia, perquè bueno, es va reconduir una subvenció que anava cap a un altre projecte i vam haver de fer-ho molt, molt ràpid per reconduir aquesta subvenció que tenia l'Ajuntament de Sant Sadurní i portar-la cap a la teulada, diguéssim, del pavelló de l'Ateneu. Abans ja havíem fet unes inversions amb llum i amb aigua perquè les dificultats eren majúscules, i vam poder, doncs, això, canviar aquesta coberta del pavelló. Per altra banda, ara, com bé comentes, estem en plenes obres a la rehabilitació de la pista exterior, mm-hmm. amb la qual l'Ateneu Agrícola ha cedit a l'Ajuntament, ha cedit al poble, uns 200 metres quadrats per poder ampliar el carrer Josep Rovira, a continuació del carrer Josep Rovira, per fer-lo de doble sentit i no tenir aquell coll d'ampolla, que no deixa de ser també una entrada i sortida de Sant Sadurní per la banda de Vilafranca. I, per tant, doncs això, en plena rehabilitació, tant de ja acabada del sostre, però quedarien segones fases en el pavelló, mm-hmm. i de la pista exterior de l'Ateneu.
Aquestes obres de la pista exterior, Ferran, com van avançant?
Bé, quan es van iniciar tots van quedar sorpresos perquè semblava que anaven molt ràpid, no? Durant l'estiu s'ha anat aturant. Ara ja hi ha acabat el mur de contenció i, per tant, ja es pot començar a actuar sobre la part de superfície, el que seria més pista, no? La fonamentació del mur de formigó també va portar alguns problemes, fins i tot amb cases del veïnatge, diguéssim, però s'ha anat avançant i ara esperem ja que hi hagi aquesta última empenta a l'hora de fer la pista exterior, perquè la necessitem amb suma urgència. I ara complicat, quan teníem la pista d'ella i ell teníem un punt d'activitat, però ara ho necessitem amb suma urgència. Per tant, esperem que vagi el més ràpid possible.
Unes obres que han conviscut aquest estiu, entre d'altres, amb aquest europeu masculí absolut d'hoquei patins que hem tingut a Sant Sadurní el mes de juliol.
Sí, han estat uns mesos intensos, com també ho està en pandèmia. Però vam agafar la pandèmia, vam agafar les obres, doncs també ho ha estat ara aquest estiu, ha sigut molt complicat. Hem tingut també el combinat estatal entrenant a les nostres instal·lacions, tant en l'absolut com a les categories sub-19 i sub-17, tot això compaginat amb la pista exterior. Bueno, ha estat una feina de fer combinacions i al final, doncs, també contents i orgullosos de poder allotjar, diguéssim, el segon europeu consecutiu aquí a Sant Sadurní. Vam ser, perdó, en el mes de setembre en l'europeu sub-17 i aquest mes de juny-juliol amb l'europeu absolut, amb un magnífic èxit de participació.
Després parlarem més d'hoquei patins, però, Ferran, jo et vull preguntar, ja podem confirmar que el proper 6 de novembre tindrem eleccions a l'Ateneu Agrícola per fer aquest canvi de junta. Recordem, si no vaig errada, ets president des de l'any 2017.
Sí, efectivament. L'any 2017 vam fer el traspàs, diguéssim, de la presidència del Jaume Esteve tant el que és l'Ateneu Agrícola com és el Club Esportiu Noia Freixenet. Amb l'Ateneu el mandat és a 4 anys, a l'Ateneu són 6 anys. Vam agafar el mateix model de presidència compartida amb les dues entitats perquè entenem que una entitat és subsidiària de l'altra, per dir-ho d'alguna manera. I llavors ja vam convocar eleccions per l'Ateneu. No es va presentar ningú i hem actuat una miqueta com a gestora aquest últim any i mig. I sí, ara finalitza bàsicament els 6 anys des del 2017, com bé deies, i ja a l'assemblea del juliol del 23, l'última assemblea general ordinària, ja vam comentar que promocionaríem les eleccions i que això, que a veure si es presentaven, doncs, si es presenten algunes candidatures.
Mm-hmm. Durant els últims mesos sí que hem escoltat alguns rumors de possible candidatura. No sé si us han arribat alguna, si us ha arribat alguna informació d'aquest tipus.
Sí, ens ha arribat, ha sortit també publicat en mitjans comarcals i sí que hem tingut contacte des de la Junta sortint, per dir-ho d'alguna manera, perquè sí que jo vaig anunciar que jo no em presentaria una reelecció si ja hi havia alguna altra candidatura. Uh-huh. Si no fos el cas, doncs, evidentment, assumia el repte de continuar intentant tirar endavant aquestes dues entitats. Però sí, ja hi havia una candidatura que s'havia anat rumorejant feia temps i hem estat en contacte, doncs, hem fet diverses reunions per explicar les situacions, per tant, per donar la informació que cal. I bueno, doncs ha publicat i tot indica que va ben bé endavant. Sí, també que hi ha diferents comentaris, hi ha hagut diferents trucades i moviments, no sé si hi haurà alguna candidatura més, però el que sembla cert del tot, i així hem treballat, és que n'hi ha una ben ferma per sortir.
Abans del 6 de novembre sabrem quines són aquestes candidatures i a partir del 6 de novembre sabrem com queda tot. Ferran, una miqueta d'aquests anys que portes com a president, quin balanç fas de la teva gestió?
Bé, de fet el balanç l'haurien de fer més aviat els socis. La veritat és que jo estic raonablement satisfet perquè hem pogut, d'una entitat que era difícil que s'hi posés algú i ho vam agafar nosaltres amb el relleu i que li hem d'agrair moltíssim del Jaume Esteve, doncs en aquell moment no hi havia massa gent que s'hi volgués posar, hem pogut rehabilitar el pavelló de l'Ateneu, tant treballant amb aquesta subvenció de l'Ajuntament i fent una sessió del pavelló a l'Ajuntament de Sant Sadurní, com des d'una entitat privada com la nostra poder haver fet, doncs, més de 60.000 euros d'inversió amb l'enllumenat, amb l'aigua, amb instal·lacions, doncs, que eren molt, molt precàries i que, doncs, des de la nostra gestió, diguéssim, ho hem pogut fer. Per altra banda, doncs, també acabant, com dèiem abans, treballant amb aquest pla director que posa els fonaments de la rehabilitació també del Teatre de l'Ateneu, com tot el sector de tota la finca, diguéssim, de l'Ateneu. I sobretot també, doncs, intentar recuperar una miqueta l'esperit de l'Ateneu, la cohesió de socis, sobre la promoció social, i etc. Això és el que hem intentat fer-ho. Entremig hem tingut pandèmies i altres tipus de dificultats i al final seran els socis els que, bueno, hi haurà que evidentment els agradarà i hi haurà que segurament hi haurà, no estaran tan d'acord.
Ferran, anem amb l'hoquei, amb el Noia. El primer equip del Noia ha arrencat ja la temporada, ho va fer amb el primer títol de la temporada, tornant a guanyar un títol aquesta Lliga Catalana i amb un inici de la Parlem Hoquei Lliga brillant, amb dues victòries. Jo parlava amb l'entrenador, amb el Pere Bàries, i ens deia, no, que s'ha de posar, han de posar els peus a terra, no? No sé com veus aquest inici de temporada i sobretot aquest equip que ha sabut encaixar també. Recordem que tenim tres noves incorporacions, per tant al Noia cada any li toca treballar de valent per incorporar aquests nous jugadors.
Sí, és cert. Hem procurat sempre treballant amb el Pere Bàries a confeccionar els equips més competitius possibles dintre del nostre pressupost, la nostra limitació pressupostària. Crec que fa temps que estem trucant a la porta, diguéssim, d'aconseguir un èxit com és un títol i voldria reconèixer, diguéssim, que el títol de la Lliga Catalana no és un títol menor, però al final jugues contra la Final Four, jugues amb equips de Lliga Europea i, per tant, de màxim nivell continental. I se'n resistia una miqueta tot plegat. Jo crec que s'havia treballat molt bé i que et mereixia més recompensa en anys precedents, però ha vingut així, doncs, ha vingut ara i el disfrutem. Per altra banda, amb el tema de l'equip, doncs sí, ens toca reconstruir una miqueta l'equip cada any. Afortunadament, no s'han resistit una miqueta els títols, però sí que hem sigut promotors, diguéssim, de jugadors, no? I això fa que equips grans et vinguin a fitxar jugadors i hagis de reconstruint i reinventant una miqueta l'equip. Aquest any, doncs, hem tingut també la sort o la capacitat, diguéssim, que els jugadors han pogut entrenar més tranquil·lament. L'any passat han començat molt d'hora, amb tot l'estiu per davant, i es va lligar una miqueta la temporada anterior, que vam acabar molt tard amb el play-off i tot plegat, amb aquesta, i per tant doncs, hem pogut treballar una miqueta més. I bueno, de les tres incorporacions, una ja coneix la casa, que és l'Humberto, i els altres dos jugadors, tant l'Ivan Morales com el Xavier Rovira, doncs, han tingut una capacitat d'adaptació molt bona. I al final les notes s'han de posar a final de curs, no? tirant de tòpic. Però de moment contents. Jo sempre he dit el mateix, que per mi la satisfacció és el que transmet l'equip a pista, la forma de jugar, la valentia, el ser agressius en el millor dels sentits possible. I el millor reflex també és que el pavelló de l'Ateneu s'ha anat omplint i han tingut entrades molt, molt, molt bones. L'altre dia al Cabatàs, doncs, també hi havia el Cabatàs, diguéssim, en el partit contra el Lleida, doncs l'entrada també era molt, molt bona, quan en altres ocasions segurament hagués quedat molt més pobre.
També recordar que aquest títol que comentaves, que no és un títol menor com és la Lliga Catalana, ha arribat en un moment en el que també com a club celebreu els 50 anys del patrocini de Freixenet.
Sí, una fita absolutament única. He publicat alguna cosa en aquest estil, segurament no és única, perquè igual hi ha algun altre patrocini més llongeu, però sí que és única en la identificació de valors, la identificació d'un poble, la identificació d'una marca, diguéssim, que és Noia Freixenet. Evidentment no cal dir res de Freixenet, que és sumament coneguda arreu del món, però la identificació d'aquesta marca de fer Noia Freixenet, diguéssim, ens aporta moltíssim. Ens identifica amb una, que nosaltres en diem, un ADN una miqueta diferent, i sobretot compartim valors amb Freixenet, i francament també, si em permets dir-ho, també després, diguéssim, del canvi accionarial que va haver-hi a Freixenet, que va generar doncs algun temor amb infundat, perquè la relació amb Freixenet és magnífica, i també doncs, des de la part, diguéssim, més local, com també amb el contacte que hem tingut doncs, amb la part més de Henkel, o que han pogut entrar a Freixenet. Per tant, super contents, molt orgullosos de poder gaudir del patrocini de Freixenet aquests 50 anys, que esperem que siguin doncs, molt més, però sobretot i és la manera del patrocini. No és un patrocini només econòmic, sinó que és un acompanyament que sense ell seria difícil d'entendre el que hi ha a Sant Sadurní, el que hi ha a Catalunya sobretot, i també a nivell estatal.
Parlaves d'aquest ADN diferent, ADN Noia, que en dieu.
Sí, bueno, sempre això també neix una miqueta perquè els que hem marxat de Sant Sadurní o hem tingut etapes fora de Sant Sadurní, sovint et preguntaven i encara et pregunten què us donen a Sant Sadurní, què us passa quan us poseu aquella samarreta. I sí, i també quan hi ha nouvinguts en el club, ens diuen, ostres, això és una mica diferent, no? D'aquí no vol ser pretensiós, però sí que vol significar que per nosaltres portar la samarreta del Noia, formar part de la família del Noia, és quelcom diferent. No és una activitat més, no és un club més, i nosaltres tenim doncs, un sentiment una miqueta diferent, i també volem interpretar l'hoquei una miqueta diferent, en el sentit aquest que dèiem abans, no? D'intentar ser valents, de presa de decisions, de ser atrevits. I, per tant, doncs, ho definim, ja dic, sense voler ser pretensiós, doncs, amb aquest ADN noia.
Doncs amb aquest ADN noia ho deixem. Ferran Andreu, president de l'Ateneu Agrícola Sant Sadurní, president del Club Esportiu Noia Freixenet, també. Moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres al Penedès en Xarxa i que vagi molt bé i fins la propera.
Doncs moltíssimes gràcies a vosaltres, molt amables. Fins la propera.
Penedès en Xarxa, l'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
Des de la finestra d'aquest vagó que m'acull, veig com passa aquesta terra que és el trosset que més vull. Són muntanyes de sucre el que em queda en el record. Espero que siguis feliç, que et vagi bé, que ho tinguis tot. Baixant per Santa Clara he trobat a faltar els teus ulls i tot el que m'explicaven de la vida de reull. Però no canvio de trinxeres, més viuré per mil quimeres. Com un final de genet vull ser la mà dels qui t'esperen. Jo també cremo la meva nau, avui no marxo, aquí em planto. Jo també cremo la meva nau, aquí em quedo, aquí em planto.